L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Ens donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 1 de març, destacarem... Rasquera aposta pel conreu de marihuana per sortir de la crisi. L'oposició d'Amposta denuncia que quatre funcionaris municipals es reparteixen 50.000 euros anuals per productivitat. A Alcanar i Tortosa ahir es van organitzar manifestacions de protesta contra les retallades en el sector de l'educació. Santa Bàrbara acull el primer showroom. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La marihuana com a revulsiu econòmic d'un petit municipi agrícola de secà de la Ribera d'Ebre que viu ofegat per la crisi. L'Ajuntament de Rasquera ha vist en el conreu del cannabis a càrrec de l'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum una sortida a l'asfíxia econòmica i als índexs d'atur disparats. Amb aquest objectiu, el ple va aprovar un contracte privat amb l'entitat per acollir al terme municipal una plantació destinada a l'autoconsum dels seus associats. L'alcalde, el republicà Bernat Pellissa, va destacar que el projecte, que s'empara jurídicament en la no penalització de l'autoconsum, reportarà 1,3 milions d'euros en dos anys, així com la creació d'uns 40 llocs de treball. Pellissa i el seu equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya treballaven des de fa temps amb la idea, que fa 7 mesos van començar a donar forma concreta juntament amb l'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum, una entitat que aplega 4.500 socis. Ahir dimecres a la nit van portar en un ple amb assistència d'uns 300 veïns la seva concreció legal i política. Els tres regidors de Convergència i Unió a l'oposició van votar en contra, tot qüestionant la legalitat del projecte i la seva viabilitat econòmica. Per posar fil a l'agulla, a banda del contracte privat, la corporació ha creat dues entitats públiques empresarials, Rasquera Gestió Econòmica i Rasquerana de Recerca i Interpretació de la Varietat Vegetal Cannabis Sativa. Seran precisament aquestes dues societats les que s'hauran d'encarregar de gestionar l'ús dels terrenys, propietats de pagesos que, cedits al consistori, mitjançant un banc de terres, acullen aquest conreu. La plantació de l'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum està prevista en una finca de 7 hectàrees on la marihuana es conrearà juntament amb altres espècies com cereals o la remolatxa dins d'un cicle de conreu ecològic rotatori. Ho explicava l'alcalde de Rasquera, Bernat Pellissa.
Bueno, la finca té la finca que està mirada i que on anirà les activitats de la de ABCDA. Té unes 7 hectàrees, les quals no van totes al cultiu de cànnabis, sinó que van al cultiu d'altres substàncies, de cereals, de remolatges, es vol fer un cicle ecològic on es vagin tombant els cultius i ABCDA farà, hi haurà els informes pericials, que cultivarà cànnabis única i exclusivament per l'ús dels seus associats. I això hi haurà els informes pericials, hi haurà totes les persones que estan associades estaran degudament identificades, les necessitats de cada persona, i l'associació canàbica el que farà és cultivar el cànnabis necessari pels seus socis. Vull dir que les 7 hectàrees no van totes a plantació de cànnabis.
L'operació, segons els càlculs de l'Ajuntament, reportarà a les arques municipals, que acumulen un deute de 1,3 milions d'euros, uns 550.000 euros anuals en concepte de lloguer dels camps i despeses jurídiques, a més de la seguretat. L'Associació Barcelonesa Canàbica d'Autoconsum, a més, pagarà 36.000 euros per la signatura del conveni. Uns diners que, a més de permetre respirar les finances del consistori, han de ser base principal per nodrir el pla d'anticrisi del qual forma part el projecte que l'equip de govern va aprovar aquest dimecres a la nit amb l'objectiu de dinamitzar l'economia, incentivar el turisme rural, mantenir la població al territori i conservar l'entorn natural.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que els grups municipals de l'oposició a l'Ajuntament d'Amposta, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya i Plataforma per Catalunya, han denunciat públicament que quatre funcionaris municipals es reparteixen fins a 50.000 euros en complements de productivitat assignats mitjançant decret d'alcaldia. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. Efectivament, la xifra suposa la meitat de la partida destinada a aquestes gratificacions que per aquest 2012, tot i la crisi retallades pressupostàries, s'ha incrementat fins a aproximadament als 100.000 euros, 20.000 més que l'any passat, i remunera un total de 25 treballadors de l'Ajuntament d'Amposta. Unes fidelitats polítiques, segons l'oposició, que no s'haurien d'haver incrementat i menys en temps d'austeritat. Escoltem, Madame Tomàs.
Pensem que s'ha de donar més transparència en aquests diners. Estem parlant de 100.000 euros, no són pocs diners. Un increment de 20.000 euros respecte a l'any anterior, i pensem que en moments d'austeritat, com en els que estem, en els quals la classe política tenim que donar un exemple, aquí el que no podem és, per decret d'alcaldia, repartir 100.000 euros, 50.000 dels quals recauen sobre només quatre persones de l'Ajuntament. Són molts de diners com perquè no sapiguessin quins són els criteris que s'estan utilitzant per a repartir aquests diners.
Per la seva part, el portaveu de Plataforma per Catalunya ha manifestat que es podrien invertir aquests 100.000 euros en altres conceptes que ajudessin a la població.
Una reflexió, aquests 100.000 euros podrien representar la pujada del 3% de l'IBI. Diuen, no hi ha diners, hem de pujar impostos. Veiem per què sí hi ha diners i per què no. Amb aquests 100.000 euros podrien representar, en plans d'ocupació, 6 persones que poguessin treballar aquest any. Hem dit, no hi ha diners, no hi ha feines per batros. I així podríem fer una llista molt extensa d'on sí que podrien destinar-se aquests diners, aquests 100.000 euros podrien ser beneficiosos per la ciutadania d'Amposta, i com aquests 100.000 euros són beneficiosos per quatre amiguets de Convergència.
El portaveu del Partit dels Socialistes, Antoni Espanya, ha constatat que un dels quatre funcionaris amb els complements més elevats té aprovada pel ple la compatibilitat en la seva tasca municipal amb altres activitats privades, fet que suposa una clara contradicció i un greuge comparatiu. Antoni Espanya.
Alguns d'aquests funcionaris que cobren gratificacions per fer feines fora del seu horari laboral normal tenen concedida la compatibilitat, amb la qual cosa és una clara contradicció que alguns funcionaris municipals puguen tindre una activitat privada autoritzada formalment per l'equip de govern i, per l'altra banda, que estiguin cobrant una gratificació justament per fer feina fora del seu horari laboral normal. No? Per tant, això encara agreuja més aquesta situació de greuge comparatiu, com ha dit el portaveu d'Esquerra, que el propi comitè d'empresa ha manifestat obertament que està en contra. El comitè d'empresa representa els més de 300 treballadors de l'Ajuntament d'Amposta.
A tot això, segons va argumentar l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, aquestes gratificacions s'otorguen per compensar la major càrrega de treball fora de l'horari laboral que assumeixen i que, altrament, obligaria a contractar més personal per part de l'Ajuntament.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa que Alcanar va ser un dels molts municipis de Catalunya i de l'Estat on ahir es van organitzar manifestacions de protesta en contra de les retallades en el sector de l'educació. Unes protestes en les que hi van participar tant personal i membres del Col·legi Joan Baptista Serra com de l'Institut d'Ensenyament Secundari Sol de Riu. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui d'aquesta solidaritat amb les protestes que la comunitat educativa celebrava en el dia d'ahir arreu de l'estat espanyol, també aquí al nostre municipi, Alcanar. Representants del claustre de professors, del personal administratiu i de serveis i també, com no, de la comunitat estudiantil s'afegien en aquesta protesta que, com diem, aquí a Alcanar celebraven els dos centres educatius del nostre municipi. L'Institut d'Ensenyament Secundari, l'IES Sol de Riu, Montoliu i també personal del Col·legi Joan Baptista Serra. Tomàs Camacho és professor de l'Institut de l'IESOL de Riu i membre també de la Junta de Personal Docent Universitari de les Terres de l'Ebre. Als nostres micròfons explicava els motius pels quals ahir celebraven aquesta protesta. L'escoltem.
Bàsicament, el motiu són les retallades. Les retallades, o sigui, la disminució de la despesa en educació per part tant del govern autonòmic com per part del govern central. Que comentaria dues qüestions. Per una banda, està la incidència directa als centres. En el nostre centre en concret, la despesa de funcionament, és a dir, tot allò que s'ha d'invertir al centre per a conservar-lo, per a tindre calefacció, ha disminuït en una xifra del 18%, però hi ha centres on està retallada ha estat superior. Estem parlant pràcticament quasi de la quinta part de el que teníem abans de les retallades al que tenim ara. Això per una banda. I això, lògicament, afecta a tots els que estem a l'institut, al professorat, alumnat i personal administratiu i de serveis. Després, per una altra banda, les retallades al professorat han significat una retallada en el sou ara immediata d'un 3%, que sembla ser que l'havien de cobrar amb la paga extraordinària, però que ara volen calar més. I en resum, al professorat la festa, entre cometes, mos sortirà al final de tot este recorregut per més d'un 20%, segons ha valorat el sindicat Comissions Obreres.
Són els motius pels quals, tal i com el mateix Tomàs Camacho reconeixia, no només celebraven aquesta protesta d'ahir, ja se n'han fet d'altres prèviament i conjuntament tota la comunitat educativa, també aquí a nivell de les Terres de l'Ebre, els passats dies 1 i 14 de febrer, i no se'n descarten d'altres en un futur immediat, continuant reclamant les seues reivindicacions.
Gràcies, Domènec, i continuem parlant de les protestes estudiantils en aquesta jornada del 29F, ja que ahir a Tortosa el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans va organitzar una concentració davant els serveis territorials on van acudir més de 200 persones. Tortosa va estar ahir dimecres al migdia a l'escenari d'una de les manifestacions contra les retallades en l'ensenyament públic que havia convocat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans arreu del país. En concret, uns 200 estudiants van participar en una concentració davant dels serveis territorials d'ensenyament al carrer Providència, on es van cridar consignes en contra de les retallades i es va llegir un manifest a càrrec del portaveu David Benito. Un manifest que reivindica els drets dels estudiants i exigeix un ensenyament públic, popular, de qualitat, català i antipatriarcal. En el manifest també remarcava el malestar dels estudiants per unes retallades que afecten la seva forma d'aprendre, així com l'oposició a la privatització de les universitats públiques. De fet, en aquest 29F hi havia convocada una jornada de vaga en les universitats públiques catalanes. Tot seguit, un grup d'estudiants va decidir, a títol individual, tallar diversos carrers cèntrics de Tortosa, com l'Avinguda de la Generalitat, a més del Pont de l'Estat, la Rambla de Catalunya o la plaça Corona d'Aragó a la rotonda de Quatre Camins. Durant la manifestació es van poder escoltar consignes com «Som estudiants, no delinqüents, no a les retallades, són caguerades o menys policia, més educació». També cal destacar que unes 200 persones van assistir a l'assemblea informativa sobre la reforma laboral convocada ahir dimecres al vespre pels sindicats UGT i Comissions Obreres a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Va estar en el marc de les mobilitzacions europees d'aquest 29F en contra de les polítiques d'austeritat. Els assistents van poder escoltar i assabentar-se del contingut de la reforma i preguntar els dubtes generals al voltant de les seues condicions i garanties laborals. L'acte va comptar amb la participació de José Cachinero, secretari d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, i Camil Ros, secretari de Política Sindical d'UGT de Catalunya. Les conseqüències d'aquesta reforma i del contingut de retallades que estan aplicant els governs del Partit Popular i Convergència i Unió suposen un greuge molt important pels ciutadans tant a nivell laboral com social, va argumentar Cachinero, qui va insistir a que cal difondre els perills d'aquesta reforma perquè la gent sigui conscient del que s'hi juga i sortir al carrer. Siga com siga, els sindicats van aprofitar per anunciar que preparen una nova mobilització a Tortosa contra la reforma laboral i les retallades, ja que posen en perill el model de benestar social actual. Així, van fer una crida a la ciutadania perquè se sume a la protesta del diumenge 11 de març, que tindrà lloc a totes les capitals catalanes i de l'Estat, entre elles, també Tortosa.
Serveis informatius de Mute.
Jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra. Fins al 15 de març a Sant Carles de la Ràpita. Degusta el millor de la cuina marinera a Can Batiste, Restaurant Llançola, Casa Ramon Mariners, Miami Campons, Restaurant Varadero, Can Víctor, Restaurant Bon Marisc, Can Manyà, Restaurant Juanjo Platja, Restaurant Les Palmeres, Restaurant L'Alberg, Restaurant Mariluz i Braseria Mar de Foc. Menús a 35 euros inclou begudes, postre, cafè i l'IVA. Més informació a www.turismelarapita.com i www.cuinalarapita.com. Fins al 15 de març, a Sant Carles de la Ràpita, jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra.
Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea, diumenge 18 de març del 2012. Patrocina Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. A les 9, esmorzar per a tots els participants. A les 11, benedicció de Sant Antoni i cavalls a la plaça de l'Ajuntament i sortida dels participants per recórrer els carrers del poble. A les 14 hores, entrega d'obsequis a tots els participants. Notes: per apuntar-se, la data límit serà del 5 de març al telèfon 977 45 00 12. Fon 977 45 00 12. La cavalcada estarà escoltada per la policia municipal, però els participants són els responsables dels danys que puguin ocasionar. Festa del tradicional Tres Tombs a l'Aldea. 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 Tombs a l'Aldea.
Els dies 31 de març i 1 d'abril, vine al carrer Major de Deltebre i entra al Jerusalem de l'any 33.
Mercat d'artesans de l'època. Mostra de la figura de la dona. Tradicions àrabs i de la nostra terra. Espai lúdic per als més petits amb jocs populars.
Més de 200 persones fent que et traslladis 2.000 anys enrere i visques una experiència inolvidable.
Santa Bàrbara acull el primer showroom. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens porta la notícia.
Doncs primer que res explicar que es diu showroom a un espai on els comerços o indústries poden exposar les seues novetats als possibles compradors. Els showrooms són característics, especialment al món de la moda, tot i que recentment el seu ús s'ha estès també a altres sectors i de manera molt especial al sector que engloba tot lo referent a la preparació d'un esdeveniment, una boda o una comunió. Pendents d'aquestes noves tendències, el conegut restaurant Planer Venta de la Punta prepara per aquest cap de setmana, 3 i 4 de març, el primer showroom que es durà a terme a Santa Bàrbara, dedicat molt especialment a totes aquelles parelles que tinguin previst casar-se properament. Manolo Barassa, propietari de l'establiment, ens explicava que l'esdeveniment és força interessant perquè les parelles tindran per poder preguntar e informar-se en un mateix espai tots aquells elements necessaris per a la celebració d'una boda o d'una comunió.
Ens va sortir l'oportunitat, vam veure que era ajuntar totes les facetes del que és un esdeveniment tot en un lloc mateix. És una cosa molt, molt, molt propera, que la gent pot preguntar, pot degustar les coses que li ofereixen, preguntar sobre tots els temes que hi ha allí. És de tu a tu, la gent pot anar a preguntar i provar un pastís si convé i preguntar-li quan valdrà i quan li sortirà, quan pot valdre les fotos, és a dir, pot sortir de l'esdeveniment tot d'allí. D'allí pot sortir des de les fotos al pastel, el menjar, el vestit inclús, és a dir, el moble, és a dir, tot en petita escala.
L'esdeveniment, per a qui pugui interessar, tindrà lloc als jardins de la terrassa de l'hotel-restaurant Venta de la Punta de Santa Bàrbara, aquest mateix dissabte de les 4 a les 9 de la tarda i el diumenge pel matí de les 12 a les 3 i de les 5 a les 9 de la tarda. L'entrada és lliure i entre els visitants també es faran diversos sortejos.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens parla de la Setmana d'Activitats a Deltebre en motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Lluïsa Bertomeu.
L'Associació Local de la Dona de la Cava enceta demà divendres les activitats de la setmana dedicada a commemorar la data del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Fins al diumenge 11 de març hi hauran xerrades, mercadet d'intercanvi, concurs de dolç i salat, d'all i oli, dinar de germanor, missa, un programa que s'enceta amb la presentació del llibre La cuina del Delta de l'Ebre, receptes de l'Associació Local de la Dona de la Cava, que es farà a les 8 de la tarda a la sala d'actes de la Cambra Agrària. Una idea proposada per Gustavo Turón, que després de molt treball demà veurà la llum.
Hi ha 36 plats, encara que no són 36 dones que han fet els plats. Ens ha costat molt arrastrar les dones. Hem tingut que fer molt de treball interior, de dins, perquè escriure, això els ha costat molt. Ara, després, fer el dia del plat, que vam dir, farem tres turnos de plats. Els plats allà estaven, i les dones, amb molta il·lusió, van anar portant els plats, i ha quedat molt bé. Ha quedat el plat. Per exemple, l'anguila en suc, que és el que porta la portada. L'autora, una anècdota sobre el plat. Este plat me'l va ensenyar a ma sogra i a mi l'anguila en suc m'agrada molt. Los ingredients, la preparació, si és fàcil o difícil, los minuts i després alguna explicació. I la foto. La foto és el que dona molta imatge. El llibre ha quedat molt bonic, ha quedat unes fotos precioses. Però, a més, també han fusionat història del nostre poble, història de les dones. Elles enguany celebren els 25 anys, i això és important, 25 anys lluitant en un poble com el nostre, quasi se mereix un castell.
La presentació del llibre La cuina del Delta de l'Ebre demà divendres a les 8 de la tarda a la sala d'actes de la Cambra Agrària de la Cava. I el dissabte a partir de les 7 s'inaugurarà l'exposició 25 anys de l'Associació Local de la Dona de la Cava a la sala Ramon Calvo. Aquesta es podrà visitar tota la setmana en horari de 6 a 8 de la tarda.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens parla avui de lleure, fotografia i cuina com a novetats de les activitats formatives dels cursos de formació. Aquesta setmana comença un curs complementari al lleure, un curs de cuina casolana i un altre de manipulador d'aliments. I de cara a la setmana que ve, en comença un de retoc digital i un altre de monitors de menjador i transport escolar. Francesc Callau.
Aquest dissabte, el Centre d'Interpretació de la Pesca acollirà una de les novedoses activitats formatives que la Regidoria de Formació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar organitza a través del telecentre. Es tracta del curs monogràfic Quedem per riure, és gratuït i de 10 hores de durada, tracta sobre els beneficis del riure i complementarà el curs de monitors de lleure que han estat realitzant en les darreres setmanes fins a 22 alumnes. Tot i que, com explica Vicky Martí, tècnica de la Regidoria de Formació, el curs va destinat també a altres sectors.
De fet, este monogràfic se fa arran de que hem estat fent al llarg d'uns quants mesos, tots els dissabtes, un curs de monitor de lleure. Llavors, dintre d'aquest curs de monitor de lleure, és un requisit que s'ha de fer un monogràfic de 10 hores. I el que hem considerat era, ja que s'havia de fer este monogràfic i hi havia places per a poder-ho oferir a la gent, i és un monogràfic gratuït, doncs que la gent sàpiga que es fa este dissabte al CIP, al Centre d'Interpretació de la Pesca, i seria això sí, són 10 hores, és de les 9 del matí fins a la 1, fins a les 2 i de les 3 a les 8. Això va molt bé aplicat al que és el curs, però a més, gent que ha fet educació social, que es vol formar, o educació infantil, per exemple, va molt bé, és perquè són complements. Són cursets que t'ajuden a complementar els continguts que pots estar estudiant allà.
A més d'aquests cursos monogràfics, d'aquest curs monogràfic, avui comença el curs de cuina casolana de 20 hores de durada i que tindrà la cuina i el menjador del casal d'avis com a la seu, els dimarts i dijous de 5 a 6 i mitja de la tarda. El curs no està subvencionat cuina té un preu de 63 euros i pretén donar a conèixer la nostra cuina i ensenyar a cuinar els nostres plats més tradicionals. Dijous que ve, dia 6 de març, també es donarà inici al curs de retoc de fotografia digital que tindrà lloc dimarts i dijous al telecentre de 20 hores de durada. El curs, que es pot fer per un import de 63 euros, tindrà lloc els dimarts i dijous de les 8 a les 9 i mitja de la nit. El dissabte, dia 10 de març, comença un altre curs, en aquesta ocasió de monitor de menjador i transport escolar. Serà un curs intensiu de 40 hores que es repartirà en 5 dissabtes i que es farà entre el telecentre i el centre d'interpretació de la pesca. A més de tots aquests cursos, dilluns passat va començar un curs de 10 hores de manipulador d'aliments destinat a gent que ja està treballant i està a punt de finalitzar un altre curs de manipulador de productes fitosanitaris per a gent que està a l'atur. A més d'aquestes, des de la regidoria de formació es continuen duent a terme els cursos habituals d'idiomes, informàtica per a jubilats i català per a nouvinguts.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa que l'oli, el pa i el vi seran protagonistes a la nova exposició que presenta a la Galera. Tere Giné.
Del 3 de març al 15 d'abril i com a preludi de la 19a edició de la Fira de la Terrissa de la Galera, la sala 2 del Museu Terracota acollirà una exposició coordinada pel taller Cinta del Mau de Tortosa de la ceramista Camila Pérez Salvà. Camila Pérez Salvà presenta a la Galera l'exposició titulada L'oli, el pa i el vi, una exposició estrenada per primera vegada al juny del 2010 a Verdú durant la Festa del Silló i la Fira de la Ceràmica. Es tracta d'una exposició que vol ser una mena d'homenatge a tres productes, l'oli, el pa i el vi, que formen part de la nostra cultura i que uneixen, d'alguna manera, a tots els pobles de la Mediterrània. Camila Pérez Salvà és graduada en Arts i Oficis en l'especialitat ceràmica per l'Escola Massana. A més, ha realitzat diferents monogràfics de RAC1, tècniques d'engalbes, serigrafia i d'altres. L'any 2011 va rebre el guardó de mestre artesà, màxim reconeixement que otorga la Generalitat de Catalunya a un artesà. L'exposició es podrà veure al Museu de Terracota, al Centre d'Interpretació de la Terrissa, fins al 15 d'abril, de dimecres a divendres, de 9:30 a 1:30, dissabtes, diumenges i festius, de 12 a 2 del migdia.
Serveis informatius de Mute.
Un agent de la policia local salva la vida a una xiqueta després de practicar-li la maniobra de Heimlich. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
Un agent de la policia local salvava la vida a una xiqueta de Deltebre. Els fets van ocórrer dimarts al voltant de les 8 de la tarda a les instal·lacions esportives municipals del camp de la UB de Deltebre. La xiqueta, Leire BM, de 3 anys, estava menjant llaminadures quan de sobte es va començar a ofegar. Els testimonis van trucar immediatament a la policia local i, mentre esperaven que arribés, es van adonar que entre el públic allí assistent es trobava un agent de la policia local de Deltebre. Alertat pels assistents, l'agent, que estava fora de servei, li va practicar immediatament la maniobra de Heimlich, també anomenada de compressió abdominal, un procediment de primers auxilis per a desobstruir el conducte respiratori, en aquest cas bloquejat per un caramel. Una tècnica tan efectiva que ahir va evitar a Deltebre una tragèdia.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Segurament l'element més destacat que anem arrossegant des de la matinada i que a hores d'ara encara s'observa és la boira costanera en alguns trams de la meitat sud de la costa catalana, de la Costa Daurada, bàsicament. De fet, no descartem que en algun moment del dia reprodueixin aquestes boires a tocar de la Costa Daurada o fins i tot la costa central, però esporàdicament, perquè en principi a migdia i a la tarda dominaria més el sol, un sol que de fet s'ha imposar a gran part de Catalunya. Les temperatures frenades pel vent fresc marítim a la línia de la costa, però en canvi molt suaus, una mica de caloreta a migdia cap a l'interior i Pirineu. I de cara a demà, situació molt semblant, però dissabte podríem parlar d'una degradació de l'estabilitat, amb nuvolades que anirien creixent, i al migdia i a la tarda amb alguns ruixats de caràcter irregular, de fet a qualsevol punt, però preferentment cap a l'interior i Pirineu. Diumenge el temps podria tornar a ser estable a l'espera d'una possible inestabilització entre dilluns, dimarts, dimecres, tot plegat estaria per precisar acompanyat amb un descens de temperatures que també estaria per concretar. N'anirem parlant.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps d'informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.